Bon dia, el Consell Comarcal de la Garrotxa també reclama més finançament a la Generalitat.
L'informatiu del migdia.
En concret, què necessitaríem? Doncs que no haguem d'anar cada any, que sembla que anem ajustant les coses com que segons siguin, doncs com demanant, has d'anar a demanar, en aquest sentit. Cada any, doncs, per poder quadrar el pressupost, sembla que anem a pindolar, no?
És el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixac, en declaracions a Ràdio Olot. Ell i altres presidents de Consells Comarcals reclamen a la Generalitat posar fi al que qualifiquen com l'infrafinançament d'aquests organismes. Reixac espera que els pressupostos del govern català del 2023 els dotin de més recursos. Diversos presidents de Consells Comarcals també demanen un canvi en la distribució dels diners i lamenten el retard en el pagament dels contractes programats. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes. Abans, però, avui és dimecres 7 de desembre de 2022 i el dia té més actualitat que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
La vila romana de Can Ring de Besalú, declarada bé cultural d'interès nacional. El jaciment es va construir entre els segles II i I abans de Crist i compta amb una superfície descoberta de més de 2.000 metres quadrats. Santa Pau es retroba amb la màgia del pessebre. És una de les cites més importants del poble en un acte únic a Catalunya, el Ser Estàtic. Tindrà una trentena d'escenes i es farà en dues sessions, demà dia 8 i divendres dia 9 de desembre. El president de l'Associació dels Amics del Pessebre de Santa Pau és Vicenç López.
Evidentment, haver hagut aquest peron durant la pandèmia d'aquests dos anys ha fet que això, el tema de tornar a arrencar ha costat una miqueta. Però al final aconseguirem inclús que siguem més dels que havien sigut en edicions anteriors.
Per la seva banda, els pastorets dels catòlics repeteixen com a cita indispensable del Nadal d'Olot. Una trentena de persones participen a l'obra que segueix un guió representat des de fa 140 anys. Els actors i les actrius són totalment amateurs, però compten amb molts anys d'experiència sobre els escenaris. Un dels actors dels pastorets dels catòlics és en Francesc Domínguez.
L'obra pràcticament és pràcticament sencera, retallem algun tros que creiem que no hem pogut acabar d'adaptar per tema d'actors, però pràcticament ho fem tot.
En esports, la Unió Esportiva Olot i Raül Garrido retrobaran diumenge. Serà la primera vegada que coincidiran després de la polèmica destitució de fa dues temporades. En una entrevista al Tercer Temps de Ràdio Olot, el tècnic valencià reconeix que encara no l'ha superada i assegura que troba a faltar l'Olot.
Superar-lo no, porque en Olot se produjeron unas circunstancias que yo creo que eran ideales. O sea, yo pues te decía, echo de menos su afición, echo de menos su estadio, echo de menos el club que hay, la ciudad, la gente.
I també avui a la carpeta esportiva agafarem els quecs per parlar d'aquest cap de setmana, on arriba la cursa solidària per la Marató de TV3. Un any més, el Cor de Maria organitza una prova per a tots els públics que es durà a terme aquest diumenge. Enguany, la Marató va destinada a les malalties cardiovasculars. Un dels professors del centre i organitzador de la cursa és Gerard Masdeu.
Sí que està dirigida a tota la comunitat educativa de l'escola, però també aquesta proposta està oberta a la resta de la ciutadania.
I avui a la contraportada, Joan Roure Planella ha estat l'últim protagonista de la càtedra de la Universitat de Girona. Nascut a Tortellà, el professor i pedagog va treballar a Connecticut, després d'haver estat a diversos països americans, però Catalunya va passar desapercebut. El professor de Filosofia de la Universitat de Girona és Oriol Ponsatí Murlà.
Bé, Joan Roure Parella és rellevant per moltes raons. Jo potser destacaria que és algú que té una formació molt llarga, és a dir, que estudia fins molt gran.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment de repassar l'actualitat més enllà dels volcans. Obrim el focus. ...155 ferits, la majoria lleus pel xoc de dos trens de l'R4, Montcada i Reixac. S'ha restablert la circulació a les línies R4, R7 i R12 de Rodalies entre Montcada, Bifurcació i Terrassa, interrompuda durant més d'una hora i mitja aquest matí per l'accident. Absolt, l'encarregat de la neteja d'un escorxador de Vic acusat d'assetjament sexual. El jutge considera que els fets, que remunten al 2016, pels quals li demanaven més de 5 anys de presó, no estan provats. Pedro Sánchez obre a reformar el delicte de malversació sense tocar les penes per corrupció. El president del govern espanyol accediria a la petició d'Esquerra i considera que la seva política amb Catalunya serà un actiu quan arribin les eleccions. A la pàgina internacional, 25 militants d'extrema dreta detinguts a Alemanya per planejar un cop d'estat. El grup estava preparant un assalt armat al Parlament alemany, segons la Fiscalia. Joe Biden reforça la majoria al Senat dels Estats Units amb la derrota del candidat de Trump a Georgia. Els demòcrates tindran 51 escons de la cambra alta, després de guanyar en un estat tradicionalment republicà. I condemnen a 6 anys de presó Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta argentina. El tribunal també ha condemnat l'expresidenta del país a una pena d'inhabilitació perpètua per exercir càrrecs públics.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps vindrà marcat per la variabilitat. Núvols i clarianes al matí una mica més abundants cap al nord i a l'interior. En principi no preveiem pluja, la tarda seguirà mitja ennuvolada i al matí d'hora bancs de boira. Aquesta boira pot ser abundant a Osona, al Moianès, al Lluçanès, no ho descartem també, prop de les Gavarres, Garrotxa i les valls del Ripollès. La temperatura freda, però respecte als últims dies, potser no tan baixa. Mínimes de 0 a 4 a l'interior, entre 5 i 8 cap a la costa. Recordem que ahir vam baixar un grau a Olot, a una màxima de 14. Doncs bé, avui també màximes al voltant d'aquests 13, 14, 15 graus. No canvia gaire el termòmetre. A última hora del dia es pot escapar alguna gotellada a l'interior i al sud. De fet, per dijous canvia el temps, arriba una pertorbació. Al matí núvols abundants, temperatures sense canvis o un pèl més altes de matinada, no glaçarà tant, però també preveiem alguna gotellada, algun plogim que pugui caure cap al sud, cap a la selva, sobretot al matí. I a la tarda podria ploure a qualsevol indret, pluja més aviat feble, minsa, un litre, fins a 5 litres per metre quadrat, tot i que en punts a l'interior, Pirineu Oriental, Osona i Garrotxa podrien recollir-se fins a 10 litres per metre quadrat. Aquesta petita borrasca de dijous ens pot portar una mica de neu a 2.000 metres al matí i a la tarda cap a 1.700 metres.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim la carpeta de temes d'aquest dimecres 7 de desembre de 2022. El Consell Comarcal de la Garrotxa també reclama més finançament a la Generalitat. Ho ha dit el president de l'ENS, Santi Reixac, en declaracions a Ràdio Olot i a Olot Televisió. Ell i altres presidents dels Consells Comarcals reclamen a la Generalitat posar fi al que qualifiquen com l'infrafinançament d'aquests organismes. Reixac espera que els pressupostos del govern català de l'any vinent els dotin de més recursos. Diversos presidents de Consells Comarcals també demanen un canvi a la distribució dels diners i lamenten el retard en el pagament dels contractes programa. Natàlia Moreno.
El problema de l'infrafinançament dels consells comarcals ja ve de lluny. Va quedar pendent de resoldre des de la creació d'aquestes administracions i es va agreujar a partir del 2010 amb les retallades, fins al punt d'estar infradotats econòmicament. El cas del Consell Comarcal de la Garrotxa no és gens diferent. Tot i comptar amb ajudes, són insuficients per fer les gestions necessàries per la comarca. Un fet que, segons el seu president, Santi Reixac, és com anar a demanar caritat.
En concret, què necessitaríem? Doncs que no haguem d'anar cada any, que sembla que anem ajustant les coses com que segons siguin, doncs com demanant... Has d'anar a demanar, en aquest sentit. Cada any, doncs, per poder quadrar el pressupost, sembla que anem... A pindolar, no? Doncs hauria de ser una cosa que jo crec que des de l'administració, i per això amb aquestes mocions el que volem és que ens reconeixin més i que ens donin l'aportació necessària per poder fer el servei.
Des del Consell Comarcal de la Garrotxa, com la majoria de la demarcació de Girona i arreu de Catalunya, reclamen que se'ls tingui en compte. L'Associació Catalana de Municipis ja va presentar una moció referent a aquest tema, reclamant que les institucions augmentin el fons per garantir el bon funcionament dels consells comarcals. La situació actual del de la Garrotxa segueix aquesta línia. Reixac remarca que amb les ajudes actuals no n'hi ha prou.
Nosaltres hem tingut aportacions d'una aportació extraordinària que ens incrementa una petita part, una mica, l'aportació de la Diputació i l'aportació de la Generalitat. Evidentment, s'està treballant amb aquest tema. Aprovem unes mocions de l'ACM i de la Federació de Municipis demanant un més bon finançament pels Consells Comarcals, perquè crec que el Consell Comarcal és els que estan més a prop, diguéssim, dels ajuntaments. I entre tots plegats que poguessin donar doncs, millors serveis, farà falta més finançament.
I preguntat per si podria suposar la desaparició dels Consells Comarcals, Santi Reixac respon.
No crec això, perquè jo crec que ja estan arrelats al municipi, no crec que això. El que sí que demanem és que des del govern doncs, es creguin més, que ens han de portar més diners doncs, poder fer les gestions corresponents.
Des del Consell Comarcal de la Garrotxa i la resta de comarques gironines es seguirà instant a la Generalitat perquè doni més oxigen a les administracions comarcals, les quals no poden disposar de més recursos perquè no són organismes que puguin recaptar diners.
Des de DAIFE estem treballant dia a dia per millorar la sostenibilitat mediambiental i la reducció de la nostra empremta de carboni. També treballem amb l'aplicació del nou impost sobre els envasos plàstics no reutilitzables. Per qualsevol consulta no dubteu en contactar-nos. Més informació a daife.com. DAIFE us desitja unes molt bones festes de Nadal.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. Els cultivadors d'avets de Nadal del Montseny Guilleries han augmentat un 12% les vendes aquest any. Segons el sector, el creixement s'explica perquè cada cop s'aposta més pels avets ecològics. Tot i això, els cultivadors admeten que encara cal fer molta pedagogia per acabar amb la mentalitat que un arbre de plàstic és més sostenible que un de natural, segons un dels responsables dels cultius Can Jové, Sergi Casas.
La gent encara té la mentalitat de que l'arbre de plàstic és més sostenible. Sí, perquè no tenim que tallar un avet per fer-ne per un dia de Nadal, no? Nosaltres plantem un avet com a 20 per cada un que en traiem del camp. O sigui, això és com els enciams. Sí? Jo agafo un enciam, tinc una plantació d'enciams, els tallo, els venc, se'ls menja la gent i en torno a plantar. Jo en tinc que tornar a plantar perquè, si no, d'aquí 6 o 7 anys no tindré avets per vendre.
La majoria dels avets es distribuiran de centres de jardineria de Catalunya, l'estat espanyol i el sud de França. Això sí, de mitjana seran un 4% més cars perquè el sector no s'escapa de la inflació i s'ha vist forçat a retocar preus.
Evidentment, tota la pujada de preus que hi ha hagut, inclús la inflació, ens ha portat a fer una pujada de preus. Algú major que la que fem habitualment. Cada any els preus es van retocant, sí? I generalment són una miqueta a l'alça. Aquest any ha sigut algú major perquè els increments de costos també han sigut majors.
Aquesta campanya també ha vingut marcada per la sequera, que ha mort part dels arbres que s'havien començat a plantar per vendre'ls en propers Nadals. L'Audiència ha absolt l'acusat que s'enfrontava a 5 anys de presó per abusar sexualment de la filla de 12 de la parella mentre convivien en un domicili de Girona. La sentència recull que la víctima no va comparèixer a declarar al judici i no descarta que interposés la denúncia per venjança. El tribunal remarca, però, que el motiu principal de l'absolució és que no hi ha proves que valin el relat de la menor. Els Mossos d'Esquadra han detingut per violència masclista un home a Girona que ha resultat ferit quan ha caigut daltabaix d'un edifici intentant fugir de la policia. Els fets han tingut lloc cap a 8:45 del matí d'aquest dimarts. La víctima ha requerit presència policial alertant que la seva parella l'estava intentant agredir en un domicili situat al carrer Joaquim Vayreda. Quan les patrulles han arribat al lloc, l'home ha intentat escapolir-se, despenjant-se pel balcó de l'edifici, però s'ha precipitat al buit, a una zona de difícil accés. La dona no té ferides de gravetat. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 26 anys i una dona de 20 per haver robat diverses joies en una residència de gent gran a Girona. La investigació es va iniciar arran d'un control que van fer els Mossos en un dels establiments que es dediquen a la compra i venda de joies a la ciutat. En una transacció van detectar que s'haurien venut unes joies que coincidien amb unes que s'havien denunciat per robatori al novembre.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Seguim amb més temes. El govern ha declarat la Vila Romana de Can Ring de Besalú bé cultural d'interès nacional en el Consell Executiu d'aquest dimarts. El jaciment està al nord-oest del terme municipal de Besalú, en un camp elevat a pocs metres de la urbanització de Can Ring. La Vila Romana s'hauria construït entre els segles II i I abans de Crist i hauria entrat en desús a partir del segle IV després de Crist. El jaciment compta amb una superfície de 2.200 metres quadrats, tot i que només una part s'ha excavat totalment, informa Anil Puigvert.
La Vila Romana de Can Ring de Besalú segueix un model regular i constructivament ben planificat. Inicialment, la part urbana de la vila es va conformar a l'entorn d'un pati situat a la zona nord. Aquesta àrea quedava perfectament definida per un seguit d'edificacions a la part nord, oest i sud, mentre que l'est quedava lliure per una de les portes d'entrada del conjunt residencial. Els treballs arqueològics han constatat que la zona de treball va ser parcialment ocupada al cap dels anys per construccions d'habitatge residencial, com ara un conjunt termal. Això fa pensar que es tractaria d'una vila de cronologia alta i que va ser fundada entre els segles II i I abans de Crist. Així ho decreta en part de l'estructura principal, concretament les estances de l'ala sud, que daten d'un moment imprecís del segle I abans de Crist. Ara es preveu que amb l'estudi d'aquest jaciment es pugui obtenir més informació sobre l'evolució del model d'explotació i ocupació del territori imposat per Roma a partir del segle I abans de Crist i fins als inicis del període baix imperial. El fet que la vila sigui bé cultural d'interès nacional significa que el Departament de Cultura haurà d'autoritzar actuacions com ara anivellaments de finques i parcel·les i la plantada o arrencada d'arbres. També es necessitarà un permís per excavar en el terreny i qualsevol actuació que afecti el subsòl. A més, es prohibiran els treballs agrícoles que impliquin remoure el terreny, encara que sigui de forma superficial, ja que hi ha restes arqueològiques en cotes altes.
De Besalú marxem cap a Santa Pau perquè el municipi es retroba amb la màgia del pessebre. És una de les cites més importants del poble en un acte únic a Catalunya, el Ser Estàtic. Tindrà una trentena d'escenes i es farà en dues sessions, el 8 i 9 de desembre. El poble recupera el pessebre dos anys després de la pandèmia i es reconeixen des de l'organització que els ha costat i molt tornar a l'activitat. Aquest any, com a novetat, s'obren més portals de diferents cases del poble.
Santa Pau obre el capítol de pessebres de Nadal a la Garrotxa. Cada pont de la Puríssima al municipi acull el pessebre durant els dies 8 i 9 per diferents racons del centre històric. L'acte retorna dos anys després d'una aturada obligada per la pandèmia i ho fan més de 30 escenes representatives dels oficis tradicionals i de les festes de Nadal. El pessebre de Santa Pau no només és únic perquè és dels primers que se celebra a Catalunya cada any, sinó perquè és estàtic, a diferència de molts altres del territori. El president de l'Associació dels Amics del Pessebre de Santa Pau és Vicenç López.
Evidentment, haver hagut aquest peron durant la pandèmia d'aquests dos anys ha fet que això, el tema de tornar a arrencar ha costat una miqueta. Però al final aconseguirem inclús que siguem més dels que havien sigut en edicions anteriors. O sigui, aquest any ens mourem amb un volum que entre figurants i col·laboradors estarem amb els 220-250 persones en tot el que comporta preparar tot aquest pessebre, no?
Des de l'organització del pessebre de Santa Pau remarquen que els hi ha costat tornar a la feina després de la pandèmia i que la falta de relleu generacional tampoc hi acompanya. Tot i així, aquest any presenten diferents novetats. Un dels membres de l'Associació dels Amics del Pessebre de Santa Pau és Joan Brosa.
Bueno, les novetats té que veure en canvis d'escenari que hem fet de diferents escenes, val? I bueno, hi ha alguna novetat que esperem que quan vinguin la gent ho pugui gaudir, que sigui una sorpresa, no? I esperem que vinguin per poder-la descobrir, aquesta novetat.
Com sempre, al nucli antic de Santa Pau, suposo, a la zona de l'església, com és habitual?
Sí, habitualment comencem a el que és el portal de Sant Antoni, tot el que és el Firal del Bous, la plaça de l'església.
El pessebre de Santa Pau es farà aquest dijous i divendres a partir de les 7 de la tarda al centre del poble. L'entrada general té un cost de 5 euros i de 3 per a nens i nenes de 6 a 12 anys. Els menors de 5 anys tenen l'entrada gratuïta. Es poden aconseguir a través d'entrades.pessebresvivents.cat.
Del pessebre passem a parlar dels pastorecs dels catòlics, perquè repeteixen com a cita indispensable del Nadal d'Olot. Una trentena de persones participen a l'obra que segueix un guió representat des de fa 140 anys. Els actors i les actrius són totalment amateurs, però compten amb molts anys d'experiència sobre els escenaris. Aquest any es podran veure en triple sessió, la primera aquest dijous 8 de desembre, a partir de les 6 de la tarda. Guillem Guardiola.
Què seria el Nadal sense pastorets? Doncs és la mateixa pregunta que des de fa dècades es fan als catòlics. La pandèmia ho va frenar tot, però aquest any no hi ha entrebanc que freni la representació dels pastorets d'Olot. Amb més de 100 anys d'històries, l'escenari dels catòlics tornarà a acollir tres funcions dels pastorets, amb personatges clàssics com en Batu, en Borrego, l'arcàngel Gabriel o el grup de dimonis. La membre del grup de teatre dels catòlics és Mar Serrat.
Sí que és veritat que hi va haver un buit, no? De nosaltres. La nostra versió dels pastorets són uns pastorets populars, que ens agrada que ens impliquem tots plegats, no som professionals, no? Tots tenim la nostra feina, és un teatre totalment molt amateur, si diguéssim, i durant molts anys els vam fer, de fet, tots hem començat de ben petits a fer-los, i va haver llavors un buit força gran de temps, entre uns 15 i uns 17 anys que hem estat sense fer-los.
Els Pastorets d'Olot estan representats per actors i actrius amateurs i que entrenen el teatre com una activitat passional des de ben petits. Un dels actors dels Pastorets dels Catòlics i que representa el paper de Borrego és Francesc Domínguez. En Francesc explica en declaracions al programa La Finestra d'Olot Televisió que l'obra segueix la línia d'anys anteriors.
L'obra pràcticament és pràcticament sencera. Retallem algun tros que creiem que no hem pogut acabar d'adaptar per tema d'actors, vale? Però pràcticament ho fem tot, vale? des de les guerres d'Àngels dels Dimonis, de la representació dels Pastorets i tota la seqüència dels quatre actes que hi ha dintre l'obra. Vale? Com has dit, és en català, tindrem música,
sí.
Vale? O sigui, la música que es canta i que es viu en els Pastorets, que és la maca, que molta gent coneix i que nosaltres coneixem i ens agrada molt interpretar.
Els Pastorets d'Olot es podran veure als Catòlics en tres sessions diferents. La primera serà aquest dijous a partir de les 6 de la tarda. Les altres dues sessions es faran el dia 23 de desembre i el dia de Sant Esteve. Les entrades es poden aconseguir enviant un correu electrònic a pastoretsolot@gmail.com o al bar dels Catòlics de dijous a diumenge.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre. L'esport a Radiolot.
La Unió Esportiva Olot i Raül Garrido retrobaran diumenge. Serà la primera vegada que coincidiran després de la polèmica destitució de fa dues temporades. En una entrevista al Tercer Temps de Ràdio Olot, el tècnic valencià reconeix que encara no l'ha superada i assegura que troba a faltar l'Olot. Ara entrena una Eivissa que no passa per un bon moment a Segona Federació. Una mala ratxa l'ha situat en zona de descens. David Planella.
El 26 de gener del 2021, la Unió Esportiva Olot va destituir Raül Garrido. Ha passat un any, 10 mesos i 8 dies, 678 dies en total. I malgrat tot aquest temps, l'ara tècnic de l'Eivissa reconeix, d'una banda, que encara troba a faltar l'Olot.
Yo os continuo echando de menos, lo digo de verdad, a todo, y lo digo con el corazón. Yo sigo echando de menos todo aquello que sucedió porque fue muy bonito durante mucho tiempo. No fue cuestión de una temporada o unos meses, sino que se alargó en el tiempo y eso es muy difícil en el fútbol.
I de l'altra, assegura en declaracions al Tercer Temps de Ràdio Olot que no ha superat aquella destitució.
Superarlo no, porque en Olot se produjeron unas circunstancias que yo creo que eran ideales. O sea, yo pues te decía, echo de menos su afición, echo de menos su estadio, echo de menos el club que hay, la ciudad, la gente, todo eso, los jugadores que había para todo eso, las instalaciones de entrenamiento, todo eso es difícil de olvidar y es difícil de superar cuando tú te encuentras tan feliz, ¿no? y te ves tan capacitado y tan involucrado, tan bien encajado en todo lo que te rodea para que eso vaya hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, es duro pues que eso de repente se acabe, ¿no? Eso fue difícil y nunca lo acabaré de aceptar, ¿no? Pero bueno, es el fútbol, es así y ya está. Me quedo con los buenos recuerdos, que son muchísimos.
I és que l'adeu de Raül Garrido va ser molt dolorós i la destitució va ser traumàtica per gran part de la massa social de la Unió Esportiva Olot. Garrido va marxar deixant empremta després de 3 temporades i mitja i més de 100 partits dirigits a la banqueta de l'Olot. Sempre serà recordat com el tècnic que va salvar l'equip del descens a tercera el 2018. Precisament una fita que ara Jonathan Risueño intentarà emular a la banqueta de l'Olot. Garrido explicava al Tercer Temps de Ràdio Olot com ho havien fet aquell 2018 per salvar l'equip que estava a 7 punts de la permanència.
No hay una cosa concreta de cómo se hizo. Yo creo que coincidieron muchas cosas. Yo llegué con muchísima ilusión, con muchas ganas, con mucha fe en la plantilla que se había confeccionado. El equipo lo había visto, me parecía que era un equipo que podía dar más de lo que estaba dando. Y a base de mucha fe, de mucha creencia, de implantar unas ideas en los entrenamientos, en los partidos, los jugadores me siguieron. La afición me respetó, el club me ayudó, pues bueno, todo se juntó para que aquello fuera posible cuando parecía un imposible, ¿no?
Gairebé dos anys després de separar-se, la Unió Esportiva Olot i Raúl Garrido tornaran a creuar els seus camins aquest diumenge a Segona Federació en un partit d'urgències entre l'Eivissa, 15è classificat amb 13 punts, i l'Olot, 16è amb 9. Separats per 4 punts i tots dos en zona de descens, necessiten sí o sí la victòria.
Hemos pasado por momentos muy buenos de juego y por momentos muy malos. Y ahora estamos en ese proceso de aceptar que el juego no es bueno y que tenemos que recuperar nuestra señal de identidad, pero que no es fácil, es complicado competir cuando un equipo no espera estar donde está y las cosas además no van acompañando para poder salir d'elles.
L'Eivissa de Raúl Garrido està en mala dinàmica. Ha perdut 4 dels últims 5 partits de Lliga que ha jugat. 2-0 contra el Lleida Esportiu, 2-0 contra el Manresa, 1-2 contra el Formentera i 2-1 contra la Penya Deportiva. Només va aconseguir un empat 1-1 contra el Terrassa el 27 de novembre. Això sí, es va classificar per la segona ronda de la Copa del Rei després de superar el Rayo Majadahonda per 3-1 i el 21 de desembre jugarà contra l'Eibar, un rival de segona divisió. Però el que importa ara a Raúl Garrido és la Lliga i el partit d'aquest diumenge, que el tornarà a creuar amb la Unió Esportiva Olot, serà a les 12 del migdia a l'estadi de Can Misses 3.
L'entrevista sencera a Raúl Garrido, que es va fer dilluns al tercer temps, ja la podeu recuperar als podcasts i a la notícia que hem publicat avui al portal web de Ràdio Olot. Ara passem del futbol i agafem els quecs, perquè aquest cap de setmana arriba la cursa solidària per la Marató de TV3. Un any més, el Cor de Maria organitza una prova per a tots els públics que es durà a terme aquest diumenge. Enguany, la Marató va destinada a les malalties cardiovasculars, una de les principals causes de mort dels països desenvolupats. Aquest diumenge es donarà el tret de sortida a la 7a edició de la cursa solidària del Cor de Maria. En motiu de celebració de la Marató de TV3, el centre escolar recupera aquesta cursa solidària on hi destinarà tots els beneficis. Enguany, la Marató se centra en les malalties cardiovasculars, on a Catalunya moren una de cada quatre persones per problemes al cor o a les artèries. Per això, des del Cor de Maria han organitzat aquesta cursa solidària sota el lema de "Necessitem el teu batec perquè cap cor s'aturi". Ens ho explica un dels professors del centre i organitzador de la cursa, Gerard Masdeu.
Estem molt contents d'aquest any poder recuperar el format de cursa solidària. És la 7a edició, per tant, molt contents de poder-nos retrobar, tornar a fer una proposta que enganxi a tota la gent, perquè ja en parlarem, suposo, amb més profunditat, però sí que està dirigida a tota la comunitat educativa de l'escola, però també aquesta proposta està oberta a la resta de la ciutadania.
Aquesta 7a edició de la cursa solidària del Cor de Maria comptarà amb dos recorreguts, una de curta de 7,5 km i l'altra de 12 km. Un cop s'hagin acabat aquestes dues proves, es realitzarà la minicursa de 200 metres adreçada als més menuts. A diferència d'altres anys, també hi haurà més activitats, com un espai creatiu pels més petits, pedagogia sobre primers auxilis o un sorteig amb diferents premis de qualitat. L'objectiu de l'organització és comptar amb la participació d'uns 500 corredors, una xifra relativament semblant a la del 2019. El professor d'Educació Física del Cor de Maria és Marc Adalit.
Un recorregut més curt d'aproximadament uns 5,5 quilòmetres, molt planer, un recorregut molt planer, on iniciarà doncs, el final petit, i a partir d'aquí doncs, s'anirà ja a direcció cap al Parc Espunya, i d'allà doncs, entrarem a tota la zona doncs, del Trià, i on farem la volta per la Moixina i retornarem doncs, al punt inicial. Després, en el recurs més llarg, que tindrà aproximadament 10,5 quilòmetres, serà de 10,5 quilòmetres, té una mica més de desnivell positiu.
La matinal solidària i esportiva organitzada pel Cor de Maria començarà aquest diumenge a 2:15 amb una activació i mitja hora després començarà la cursa.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui la contraportada dedicada a Joan Roure Planella, que ha estat l'últim protagonista de la càtedra de la Universitat de Girona. Nascut a Tortellà, el professor i pedagog va treballar a Connecticut després d'haver estat a diversos països americans, però a Catalunya va passar desapercebut. Ens porta tots els detalls en Pere Obach.
Joan Roura Parella va ser professor a l'Escola Normal de la Generalitat de Catalunya i va treballar a la secció de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, on va dirigir un seminari sobre educació estètica. Com tants altres intel·lectuals catalans, el gener de 1939 va haver d'emprendre el camí de l'exili. Primer va ser professor a Mèxic i després va passar al Romance Language Department de la Wesleyan University de Connecticut. Així, a la Universitat de Girona va dedicar-li una càtedra. L'Oriol Ponsatí Mordà és professor de filosofia de la Universitat de Girona.
Dijous i divendres hem dedicat un dia i mig a Joan Roura Parella, fill de Tortellà, i per això hem volgut venir a fer aquest simposi aquí a Tortellà, on ell va néixer ara fa 125 anys, el 1897. La càtedra Ferrater Mor de Pensament Contemporani de la Universitat de Girona dedica cada any un simposi a un pensador català i aquest any ens semblava que valia molt la pena dedicar-lo a Roura Parella.
Roura Parella, tot i haver aconseguit molt reconeixement als Estats Units, on va passar la major part de la seva vida, a Catalunya va ser una figura que va passar bastant desapercebuda.
Bé, Joan Roura Parella és rellevant per moltes raons. Jo potser destacaria que és algú que té una formació molt llarga, és a dir, que estudia fins molt gran, i de fet quan té 33 anys se'n va a Alemanya a estudiar encara, fa un Erasmus, per dir-ho així, fora de temps. Si està dos anys i quan torna, porta tot una corrent cultural que se'n diuen les ciències de l'esperit, i és ell qui introdueix doncs, aquestes ciències de l'esperit a Catalunya, i fins i tot a Espanya, on la veritat és que eren molt poc conegudes. Això realment, quan un imagina el que hagués pogut donar de si, si no hi hagués hagut la Guerra Civil, si no hi hagués hagut l'exili, si no hi hagués hagut la dictadura, fa realment molt de respecte. Aquesta obra ell la va acabar fent a Mèxic, en primer lloc, i després als Estats Units, però aquí, per dir-ho així, ens la van perdre.
El simposi va durar un dia i mig, que alternava xerrades de 20 minuts i ponències més llargues que acabaven amb un debat.
Doncs amb la càtedra dedicada a Joan Roura Planella tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 7 de desembre de 2022. Recordin que poden seguir connectats amb l'actualitat més pròxima a través de radiolot.cat i els serveis informatius del 98.1 FM. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Radio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.